Aquest dilluns ens acompanya el Tom Vilarrúbies, el nostre jardiner de referència, amb el qual parlarem una estona d'Albert. Bon dia, Tom.
Hola, bon dia. Bon dia.
Avui ens faràs treballar una mica perquè portes llistades tot de tasques hivernals,
no? Home, i perquè ho va dir Lluís Llach.
Què va dir?
Hem de treballar, hem de treballar. I a més diu, encara que la usada ens faci mal, és a dir, si tu tens una hèrnia discal, has d'anar a treballar, perquè ho diu el Lluís Llach.
I l'altre va dir, ben d'hora, ben d'hora.
Sí, 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 sí. L'altre deia, el vent, i mira, i així anem fent.
Total, que som en ple hivern, tot i que no ho sembli, però hi ha tasques que sí o sí s'han
d'anar
fent.
Sí, perquè, a veure, l'hivern funciona per un tema de temperatures i també per un tema d'hores de sol. Val? Aleshores, sí que el tema de temperatures a les plantes ara mateixa no saben què està passant, però en quant a hores de sol, de llum, doncs una mica sí.
Això ara com ara es manté.
Sí, i després també que és un cicle que, a veure, que a l'hivern hi ha unes feines que no es poden deixar de fer, comptant que si ara fa calor vol dir que la primavera segurament en farà una miqueta més i hem de preparar-ho tot i tenir-ho tot una mica mirant més enllà, com fem sempre, doncs, de quan parlem d'abonar, doncs, perquè l'abono que posem fins d'aquí 6 o 7 mesos igual no utilitza la planta. La feina sempre és millor mirar a llarg plaç que no fer-ho al moment, perquè aleshores el resultat no el tenim mai al moment. Sempre és lent.
Sempre reivindiques aquest mitjà termini, no? Treballar
sí.
Per d'aquí a un temps.
D'aquí, exacte.
I ara toca treballar per tenir una bona primavera?
Sí. A veure, d'entrada hem de... Que això sonarà... Però, bueno, sonarà. Jo, hi ha una clienta meva que ja fa temps que em demana que li trasplanti la marquesa, no hi he pogut anar perquè, doncs, els problemes de memòria continuen, insisteixen, saps? I més no m'ho apunto. I ell em deia, hòstia, és que se m'ha fet malbé del fred.
Quin fred?
Val? És a dir, és una marquesa. La marquesa és una planta que té molta aigua. El mateix, vull dir, vivim al mateix barri i, per exemple, la meva veïna té les marqueses perfectes i les té al carrer. En canvi, ella té la marquesa també al carrer, viu a 200 metres, però només la disposició de la casa, que mira més al nord, ha fet que la marquesa se li gelés. Gelés. No és ben bé gelat, sinó que quan nota el fred es penseix, queda així com tonta, val? Jo me'n recordo que jo treballava en una casa moja que tenien unes marqueses que quan havies d'anar a treballar allà ja paties perquè te les feien guardar i pesaven un huevo perquè eren unes torretes supergrosses i per podar l'arbre, perquè no caiguessin les fulles a sobre, havíem d'entrar-ho, bueno, i per protegir-ho del fred s'havien fet com una galeria amb unes... Abans hi havia com unes espècies de totxos, que no eren ben bé totxos, però que eren com uns marcs de ciment amb un vidre, i molta gent es feia galeries, perquè tenies llum a dintre i quedaves tancat. Doncs allà ficaves les marqueses amb un plàstic a sobre perquè passessin a l'hivern. Ara no cal, però si la tens al carrer, doncs aleshores el tipus marquesa, tipus australítzies, que s'estan començant a plantar, i després les plantes que sabem que es, probablement, si ve fred, ens les pugui tocar, aleshores fer de protegir-les posant una manta. Podem protegir la planta? No podem. Hem de protegir la planta i hem de protegir l'arrel. Perquè a vegades se'ns gelarà la planta, val? Però si no es gela l'arrel, la planta ens tornarà a sortir. Aleshores, com protegim la planta? Doncs, com ho havíem parlat, ho hem explicat, amb unes mantes que hi ha, que són baratetes, que són de color blanc.
Manta tèrmica.
Sí. Bueno, són unes mantes d'una tela blanca.
Per jardineria.
Per jardineria especial. I, a més, jo em sembla que amb 12 euros vaig tapar tota una paret de bugambília aquí a Piera. Perquè quan ve a Piera allò és un fondo i allà sí que quan ve fred, uepa, saps?
Baixa el termòmetre.
Exacte. Aleshores, les plantes aquestes les protegirem i després tot el que són les plantes que tenim amb torretes, que puguin ser més delicades, tipus begònia, Tipus plantes d'aquestes més que alegries. Les alegries de la casa les podem aguantar d'un any per l'altre si les protegim i les posem en un raconet. I és més, aquelles begònies o les alegries, si les aconseguim aguantar d'un any per l'altre, es fan supergrosses. Es fan supergrosses i superxules. A vegades vas a cases que dius, ostres, jo no he aconseguit mai fer una begònia com aquesta, no? No, és que eren de la iaia. Llavors, és com que aconsegueixes la mena, se t'adapta, la tens allà i llavors ja saps que allò, si ho cuides una miqueta, ho pots tenir per anys i panys.
I aquesta que està tan ben adaptada, no la movem a l'hivern, no la canviem de lloc, no?
Bueno, aquesta d'aquesta casa en particular la tenia a costat d'una porta, de la porta d'entrada de la casa, que era una vidriera, i mirant al sur, que tenia sol i es calenta. Aleshores, vulguis que no, l'està només a costat d'una paret. A vegades la temperatura, amb la calor que pot irradiar la casa, ja et canvia. Ja no se't carrega, no te la gela. Val? Aleshores, per protegir l'arrel, el que fem és el que hem parlat moltes vegades dels encoixinats, de posar una capa de matèria orgànica a sobre. Pot ser matèria orgànica, poden ser sacs de ràfia, poden ser escorça de pi, però l'escorça de pi a mi no m'agrada.
Per què? Val?
Perquè l'escorça de pi és una escorça. Aleshores diràs, ah, vale, pues sí, vale. Per què? Perquè una escorça és un material que fa l'arbre per protegir el tronc. I aleshores les escorces normalment són riques en tanins. És antifongs. Aleshores, si estem intentant activar la vida microbiana del terra, si posem escorça, el que ens pot passar és que el que és els fongs, l'escorça ens els mati. Estem posant un material que fa a l'arbre per protegir-se precisament dels fongs. I ho estem posant al terra on nosaltres volem promoure els fongs. Val?
És un contrasentit.
Sí, després també el tema de que és molt àcid. Però jo pel tema àcid, perquè jo he fet algunes proves a l'hort, és molt guai per fer proves perquè és ràpid. I saps el que passa i el que no. I aleshores, de que diuen que s'acidifica el terra, el torna àcid. Val? I sí, realment el torna àcid, igual que les fulles d'eucalipto. La fulla d'eucalipto, sota d'un arbre d'eucalipto no n'és res. Val? Aleshores, jo he agafat d'un jardí un sac d'aquells d'un metro cúbic de fulles d'eucalipto, l'he posat a l'hort i he plantat enciams i he plantat de tot i em surten enciams amb gust d'eucalipto. Mentida. No, home, no. ja pillaves, eh?
He caigut de quatre potes.
No, però no em va resultar un problema, perquè potser sí que acidifica el terra, però aquí tenim uns terres que són molt rics en calç. Aleshores, el que fa una mica és contrarrestar-nos aquesta calç. És més, quan reguem amb aigua... Quan regàvem amb aigua amb calç, ens calcifica el terra i ens canvia el pH, i llavors si posem l'eucalipto o posem l'escorça de pi, aquest pH se'ns corregeix.
Contrarresta una mica.
Sí, sí. Sí, segurament que si parléssim de que estem a Berga o estem en un altre lloc on hi ha el terra i ja és més àcid i on l'aigua és més clara i pura i tot això, doncs resulta que allà no...
Són unes altres variables.
Funciona malament. Sí, exacte. Sí. Llavors...
Val, estàvem amb l'encoixinat d'alegries, begònies, bugambílies,
sí.
Marqueses...
Sí, llavors passarem a tractament de plagues, val? Perquè ara és un bon moment per tractar les plagues. Perquè el tractament que fem a l'hivern sempre és en productes que no són, entre cometes, que parlem sempre de síntesi, no són productes tòxics fets en un laboratori, que a veure, que sí que està fet, val? Però diguéssim que no són productes tòxics. Són productes que actuen per una acció mecànica. El producte aquest de químic que parlem de, per entendre-ho, de síntesi, són productes que intoxiquen, que agafa el bitxo, s'ho menja i llavors li fa un mal de panxa o li destrossa la boca o li rebenta el cervell. Aleshores, són productes que nosaltres, si ens els prenem, podem tenir problemes. El producte aquest de l'hivern és el que en diem oli d'hivern, que és un oli de parafina. Val? L'oli d'hivern no ens el podem beure com horchata, però sí que sí, no ens farà mal.
La parafina no és un derivat del petroli?
Sí, pregunto, però, no, sí però no és, no és el... L'oli de parafina està dintre del que diríem ecològic. Jo no sé si és de parafina o de com es diu ara? De les abelles, hosti. No. No, clar, es fan espelmes de parafina, oi?
Sí, sí. Exacte.
Vale. L'oli d'hivern és un oli blanc que el pots tocar, que et pot tocar la cara. A veure, si tu fots els ulls segurament tindràs un problema. Ara tampoc estem promovent que la gent es banyi i es dutxi amb això, val?
Però no hi ha el risc.
Exacte, perquè a veure, hi ha molts productes de cosmètica que venen del petroli, també.
Sí, i tant.
Val? No hi ha un risc com si agafem el fenitrotion i ens fem un suquet i veuràs tu com acabarem. Aleshores, el tractament d'aquest de les plaques de l'hivern, posarem l'oli d'hivern, posarem coure, i aleshores jo el que poso també és una miqueta de sabó. De sabó de Marsella, val? Aleshores... agafem la planta i la ruixem amb això. Tot el que són les negrilles i tots els bitxos que se'ns amaguen entremig de les escorces i pels raconets i les esquerdes i tot això, queda mullat d'això, fa una capa per sobre i l'ofega. I acaba caient. Funciona molt bé amb cotxinilles, que la cotxinilla, si no la matem amb això, després hem de tirar productes sistèmics. En el cas de fruiters, si tirem un sistèmic, o en el cas del llaurer, que el llaurer és el que ens agafa més cotxinilla i la negrilla i tot això. Clar, ens queda tot aquells que són com unes lapes enganxades a sota la fulla. Això, si ho fem a l'estiu, ho hem de fer amb sistèmic. Aleshores, si volem ficar una branca de llaurer perquè fem les faves, doncs ens estarem menjant el producte aquest. Si ho fem ara i en fem un parell, o en farem un parell o tres de tractaments d'aquests, escolta'm, arribarà el llaurer a la primavera immaculado.
I quant de temps deixem passar entre tractament i tractament?
Un mes, 15 dies, un mes. Ja hauríem, diguéssim, d'haver començat.
Ja hauríem d'haver fet el primer, eh?
Sí. Aleshores, hi ha una cosa que, com que fa caloreta, ens surten ortigues. Aleshores, són ortigues que estan naixent ara, que estan netes, també pures, immaculades, i aleshores és guai per arrencar-les i preparar puri d'ortigues. Agafem garrafes d'aigua de 5 litros, amb 5 litros hi posaríem un quart de quilo de ortiga acabada de collir. Jo normalment ni la peso. Omplo l'ampolla d'ortiga, poso l'aigua a dintre...
Però aquesta ortiga l'has deixat assecar o no cal?
No. Si seca ha de ser mig quilo. Val?
Té més intensitat.
Sí. Espera, te'n sembla que és del revés, pot ser? Ara m'he liat. No, és que clar, ja fa temps que no ho peso. Val? És a dir, si és seca, és un quart de quilo. Si és mullada, és mig quilo. Val?
Uh-huh.
Aleshores... Jo el que faig és omplir la garrafa, jo ja no ho peso, vaig collint-la, vaig passant per l'hort, vaig agafant les ortigues, les vaig posant allà dintre, i quan tinc la garrafa plena l'omplo d'aigua. Aleshores la guardo a dintre casa, en un quartet, i cada dia obro el tap, remeno, obro el tap, tapo i torno a remenar. I aleshores surten unes bombolletes.
Per què obres el tap?
Perquè necessita oxigen per descomposar-se. I aleshores vas veient com al final va quedant un líquid verd a sota i a dalt van quedant les fulletes que es van podrint. Això ben colat a la màquina d'ensofetar i podem posar-ho amb l'oli d'hivern o, si no, tirar-ho al terra. Jo ho estic fent perquè segurament dimecres ja ho tindré ben fermentat i faré un tractament amb els llimoners i els tarongers d'aquest producte. Agafo els 5 litres, els barrejo amb 30 litres d'aigua, xxt, i ensufates, i agafa tot una verdor i agafa... Hosti, és un canvi, és brutal, és brutal.
Fa pudor.
Molta.
Muta mia.
Sí, però, bueno, és... Jo, per exemple, sí que fa pudor, però fa una pudor orgànica. Vale? En canvi...
Clar, els fems també fan pudor orgànica, no?
Sí, però és que un producte com un fenitrotion o qualsevol producte d'aquests... Bueno, fenitrotion ja no n'hi ha, el van prohibir, imagina't la pudor que fotia. Però tipus d'aquests que tires per ensufetar... Clar, són productes que ja els hi fiquen que facin pudor perquè la gent no s'hi acosti gaire. Val? Aleshores...
Tenim el tractament d'ortigues.
Aleshores, l'efecte del poc fred que fa, si en fes més seria millor, tot el que són estanys, basses, per l'efecte del fred, la merda va al fondo. Val? Aleshores, és un bon moment per netejar-ho. Si tenim un limpiafondos, doncs netejar. Perquè aquesta aigua és freda i aleshores costarà que se'ns faci malbé. El que en diem que se'ns polli l'aigua. Val? Sobretot el que són... Jo que tinc una bassa, tot el que és la matèria orgànica que ha caigut, que fa algues, doncs, bueno, fa algues que neixen algues i tot, amb el fred, tot això, but, i està l'aigua pura i cristal·lina, però tot el terra està ple de merda. Aleshores, sense haver tirat un floculant ni productes d'aquests que fan que la merda baixi, si passem un limpiafondos és un aparato que va amb una bomba i aleshores ens va traient tota aquesta merda de sota. Què fem amb l'aigua?
Què fem?
Que surt de sota, perquè, clar, agafa la merda i agafa aigua.
Està bruta.
Bueno, sí, el que passa que això és el mateix que ahir parlava amb uns que em deien, hosti, és que perquè a mi a l'Ajuntament no em neteja el carrer de casa, perquè com que tinc una planta i cauen les fulles, diuen que allò és la meva brutícia. Les fulles seques
no són
merda.
Ho hem dit moltes vegades aquí.
Vale, pues aquesta aigua verda que surt, de netejar amb el limpiafondos, no és bruta. Perquè la brutícia, jo la relaciono més amb plàstic, m'entens? Aleshores, aquesta aigua la podem fer servir per regar. Perquè en vez de llançar-la, la fem anar en un dipòsit i aquella aigua ja ve abonada, ja té matèria orgànica, ja té vida, ja té tot... Aleshores, allò ho podem fer servir. A vegades, si té llot, fas un forat i l'enterres allà i aleshores tot allò servirà una mica per alimentar el terra. Val? Aleshores, ja hem netejat els estanys i tot. I aleshores, com que estem així amb una temperatura com una mica estranya, que no sabem si fa fred o calor, si tenim un trosset de gespa, qui tingui un trosset de gespa i tingui un pou frondós amb aigua i tal i qual, però que tampoc és massa correcte, però li direm, o diríem que abans el que fèiem eren els escarificats i adobat de la gespa. Perquè si esperem més a la primavera, no sabem si plourà, no sabem què passarà. Aleshores, si ho fem ara, probablement encara enganxem alguna pluja i encara enganxem una mica d'aigua.
Tant de bo, aviam.
Sí. Després hem de continuar amb la poda, de continuar tallant les plantes que ho necessitin, sobretot els rosers, els geranis, si tenim geranis, la planta arbustiva, el que passa que ja sabeu que a mi no m'agrada molt retallar amb tisores, sinó que prefereixo sempre una poda estructural, que hi hagi la planta natural. No m'agrada fer boles, encara que a vegades em toca fer boles. Després, això també, qui es vulgui arriscar, és una bona època per plantar arbres i arbust.
Vols dir que és un bon moment per plantejar-se?
Jo he dit qui es vulgui... Bueno, si neteja l'estany i tens l'aigua de netejar l'estany, de l'aigua que se t'ha recollit amb les pluges... Bueno, a veure...
És la quadratura del cercle, això que tu proposes.
Sí, però
s'han d'alinear,
per exemple,
molts astres aquí.
Sí, però jo tinc... La meva recollida de pluvials és de 400 metres. És a dir, jo tinc 400 metres que quan plou, l'aigua d'aquells 400 metres em van a parar en un pou.
Quan plou, tu ho has dit.
Sí, però l'altre dia van caure 30 litres.
Sí.
Val, d'aquests, posem que n'aprofitem 20. 2 per 4 són 8.000 litres. Jo vaig recollir 8.000 litres d'aigua. Ja són. Val?
És or, això que tens tu.
Clar, i això et pot fer una mica veure la dimensió, per exemple, del mal que pot arribar a fer un polígon industrial, per exemple, de 3 hectàrees. És a dir, quan plou, tota aquella aigua que queia allà anava al freàtic. Ara anirà amb tota la merda que recollí de les aceres i de l'asfalt i tot això, doncs el pantano de Foix. I així el tenim.
Tom Vilarrubias, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos i guiar-nos d'aquí 15 dies més.
Vinga, endavant amb les atxes.
Adéu.
Adéu.